pel podcast
del Via Lliure.
I ara volia saludar de seguida, a veure si ho podem fer, el Miquel Sureda, que és professor d'enginyeria aeronàutica a l'Escola Superior d'Enginyeries Industrials, que és el que ens escolta, em sembla, aquesta hora del matí. Què tal, Miquel? Bon dia.
Molt bon dia, sí, aquí estic.
Va, ara estàvem fent broma de la diferència que hi ha entre el coet famós xinès aquell que va caia sense control i que va mantenir el trànsit aeri mundial en tensió, i aquest de la nau Orió, que pràcticament se sap la coordenada, no?, on caurà. Això és així?
Sí. El que passa és que són circumstàncies absolutament diferents. En el cas del coet xinès era un tros d'un coet, diguem, una peça que no tenia cap mena de control. Per tant, imagineu-vos alguna ferralla que cau de manera descontrolada i, per tant, cau on la física indica. I, en canvi, en aquest cas, és una nau, no és un tros de coet, és una nau que té motors i que, per tant, pot controlar exactament el punt d'inserció i, per tant, exactament on vas. És com agafar, diguem, un dron i saber on caurà, o tirar un tros de ferro per la finestra, no? No té res a veure en aquest cas.
Avui el Josep Corbell explicava a La Vanguardia, amb aquesta infografia, aquesta luxe, d'aquestes que tant ens agrada veure, que una part importantíssima de la missió, més enllà de ser el pas previ de tornar a la Lluna, de trepitjar de nou territori lunar, era la tornada, precisament, que és el que passarà avui, no? Perquè l'Orió baixa, aquest coet baixa, em sembla, 30 o 40.000 quilòmetres per hora, i que el sistema de protecció és el que ha d'evitar que es desfaci, no?, a la baixada. És això? Estan provant l'escut extern?
Sí. De fet, lo interessant d'aquesta missió és que s'ha provat tota l'arquitectura de la missió. O sigui, s'ha provat des del coet, a l'SLS, fins la nau, i la nau en totes les seves diferents etapes. I efectivament, aquesta etapa final, que és la que ja, diguem, sembla que ja la missió està acabant i, per tant, ja ho tenim fet, però efectivament és de les més complexes, perquè, com tu deies, involucra moltíssima, moltíssima energia, arribes a moltíssima velocitat, a gairebé 40.000 km per hora, i el que fas és que l'atmosfera, la pròpia atmosfera, que es va fent cada vegada més densa, la fa servir, la fricció amb l'atmosfera per frenar la càpsula. Uh-huh. Aleshores, les energies que hi ha allà, les temperatures, sobretot, que s'assoleixen, diguem, a la zona de contacte, poden arribar a ser de gairebé 3.000 graus centígrads, i per tant necessites un escut tèrmic que funcioni perfectament, i si aquest escut tèrmic, per lo que sigui, no funciona, o tota la maniobra en si, perquè també fa servir per a caigudes, doncs clar, és un problema. I de fet això ha passat històricament. Recordem un accident del transbordador en una reentrada que va morir els set tripulants amb el Columbia. Per tant, és perillosa.
Mira, és el que t'anem a preguntar precisament. És veritat que en el cas del Columbia va passar això, però crec que l'última vegada que vam parlar precisament amb la sortida d'aquesta missió era el meu dubte de dir, si fa 50 anys, amb la tecnologia que hi havia llavors, es va enviar un coet a la Lluna i va anar bé, i la tornada també va anar bé, com és que 50 anys després continuem patint per com baixarà?
Bé, sí, això és veritat, i de fet, tot i que estem parlant d'aquest accident, és veritat que hem de remarcar que no només quan van anar a la Lluna, sinó cada vegada que hi ha un grup d'astronautes que van a l'Estació Espacial Internacional, que això passa regularment cada diversos mesos, quan tornen fan aquesta mateixa maniobra, ho fan amb una nau que es diu Soyuz o amb una nau de SpaceX. Per tant, tenim molta experiència en reentrar astronautes, en tornar astronautes a la Terra, i en general no passa res, però és veritat que sobretot quan proves una nova nau, uh-huh, doncs clar, tot és nou. O sigui, és veritat que tu saps que amb certa nau en general funciona, però en aquest cas és totalment nou, i és per això que aquesta primera missió no porta astronautes, perquè clar, que totes les diferents etapes aquestes s'han d'anar testejant. Al final això és un gran test, podríem dir que és com l'assaig final, i aleshores doncs això fa que aquest perill està, perquè tot és nou. Jo estic segur que funcionarà bé, i esperem que en un any i pico puguem veure exactament aquesta mateixa maniobra, però amb astronautes ja.
O sigui, el següent pas, després d'haver fet Artemis 1, que és aquest coet tripulat però sense tripulació dintre, que orbita la Lluna i torna, la següent és fer-ho amb persones dintre.
Correcte, sí. En principi, segons el timing que tenen ells, el 2024, que probablement, donat que s'ha allargat una mica, serà al voltant de 2025, perquè això sempre es va retrasant, i el llançament també es va retrasar, per tant, segurament 2025, Sí, sí, la següent missió serà aquesta, enviar quatre astronautes. Amb aquesta, serà una cosa molt similar a aquesta que s'ha fet ara, per tant serà llançament, sobrevolar la Lluna, donar un parell de voltes amb una òrbita molt concreta i després tornar. No arribaran a trepitjar la Lluna, aquesta segona missió,
sí.
Però ja es provarà tots aquests sistemes, diguem, amb astronautes. I serà l'Artemis 3, que això ja ho tenim al voltant del 2026, la que en principi farà que tornem a posar el peu sobre el nostre satèl·lit.
O sigui, el 2026, Artemis 3, la tercera fase d'aquesta missió, és la que portarà astronautes de nou trepitjant la Lluna.
Sí, perquè a tot això li hem de sumar. Amb aquesta missió hem conegut el coet, que és l'SLS, hem conegut la nau, que és l'Orion, que és aquesta que ara ha estat volant i que tornarà avui, però ens falta un tercer element, que és l'aterrissador. Ara ens falta un element que serà com els astronautes arribaran fins la Lluna i tornaran a pujar a l'òrbita lunar. I aquest tercer element encara no està acabat.
Deu haver-hi astronautes que estan escrivint el guió de veure quina serà la primera frase que diran quan trepitgin la Lluna, tenint la càrrega històrica que hi ha al darrere, no?
Sí, ja vam parlar segurament l'última vegada que vaig estar, que en principi serà una
dona. Sí. Doncs deu haver-hi moltes astronautes que estan fent números. No sé si la que trepitjarà ja ho sap, però m'imagino que encara no.
No crec, però la llista hi és, eh?
Fent-se el guió, clar.
La llista de candidates.
Imagina't quina pressió, haver de fer una frase per la història el 2026. El Banyos crec que volia fer una pregunta. Molt breu, sisplau.
Sí, no. En un parell de dècades, quantes potències o quanta gent pot estar a la Lluna, perquè els xinesos també tenen el seu programa lunar, a Índia també, és a dir, ens podem trobar que allà hi hagi una...
Les Rambles.
Una mica les Rambles.
Mira, és molt bona pregunta aquesta. Jo, el meu pronòstic és que en un parell de dècades ja hi haurà un parell de bases permanentment habitades, ¿vale? Tindrem gent fent ciència allà, fent experiments i
espiant-se.
Una mica semblant a... El què, perdó?
I espiant-se entre ells, perquè si són xinesos i americans...
Espiant-se entre ells, sí. El que passa és que l'espai, bueno, això es pot discutir molt, però quan estàs en una situació, diguem, de màxima pressió i de màxima complexitat, com habitant la Lluna, estàs més preocupat per sobreviure que per altres coses. Però, bueno, la meva teoria és que, o sigui, tal com jo ho veig, és que, efectivament, en un parell de dècades hi haurà un parell de tres de bases, una mica com el que hi ha a l'Antàrtida, són bases on la gent no hi viu de manera regular, però hi va i està una temporada vivint, puja i baixa, hi haurà gent pujant i baixant de la Lluna, i sí que si ho tirem a 50-60 anys vista, jo crec que, efectivament, la Lluna estarà poblada amb centenars de persones. En total, la majoria seran científics i tècnics, i la Lluna a la llarga s'acabarà considerant un continent més de la Terra. O sigui, serà un continent molt llunyà, però serà un continent que estarà, diguem, accessible per a les persones que hi necessitin anar a treballar o a fer ciència, i, per tant, per mi la Lluna d'aquí 50-60 anys jugarà una mica el paper que jugarà a l'Antàrtida. Un continent llunyà, on hi ha bases de diferents països i on realment, de manera contínua, hi ha gent entrant i sortint.
Mira que aquest matí estàvem parlant de problemes d'identitat. Imagina't la identitat dels que hagin nascut a la Lluna. Ja no valdrà la competició mundial. És a dir, un futbolista nascut a la Lluna...
Quan serà la Lluna, seu del Mundial.
No,
que es classifiqui la Lluna per la fase final.
Hosti, seria tremendo.
La Lluna, de tota manera, serà difícil ja estar, i tenir... Perquè el tema de la poca gravetat que hi ha segurament dificultaria molt les coses.
Però convindrem que molt d'interès no hi ha hagut, no?, per anar a la Lluna. Fa 57 anys, que s'hi va anar.
Depèn de qui li preguntis.
Que era molt fàcil anar-hi i ara s'ha fet de cop difícil.
No, era molt difícil. El que passa és que es van invertir una quantitat tan absolutament descomunal de recursos durant les missions Apollo, perquè era un tema estratègic a nivell geopolític, que es va fer molt ràpid. Es va fer en 10 anys tot el programa. Ara no hi ha hagut tant interès des del punt de vista dels que tenen els calés, i per tant ha costat molt més. Però al final és fàcil o difícil en funció dels diners que hi posis.
Però s'hi va anar, eh? S'hi va anar. Això
ens ho va col·laborar, eh? A favor, el negacionista. Només faltava
fins,
això ja.
Fins a l'any 73, no? Em sembla?
O... 72.
72, exacte.
Sí. En fi, Miquel Sureda, ell sempre és un gust sentir-lo, professor d'Enginyeria Aeronàutica a l'Escola Superior d'Enginyeries Industrials. Moltíssimes gràcies.
Una abraçada.
Una abraçada.